好啊。Che sono io, mi sembra sì. Bé, bona tarda. Primer, com sempre, us informem de temes de l'aula, de funcionament. Us informem, diem, que el dia 19, la setmana que ve, el dimarts de la setmana que ve, dins del marc dels 20 anys de l'aula, i per tancar aquest primer trimestre, no hi haurà conferència, sinó que farem un espectacle, tindrem un espectacle, més ben dit, al Teatre Principal, que es tracta d'un recital de poesia fusionat amb rumba, titulat Del negre al blanc. És a càrrec del grup de Rumbèsia. L'hora serà la mateixa a les 6 de la tarda, però al Teatre Principal, i tancarem el trimestre. També us comuniquem que els que esteu inscrits per la sortida d'Aitona necessitem saber urgentment la vostra tria del menú. Penseu que hem d'avisar al restaurant uns dies abans. I a la sortida, els que no hàgiu triat el menú, sobretot demaneu-lo i trieu-lo perquè l'hem de respondre ja. I una vegada més, recordeu que hem de silenciar el mòbil, eh? Avui tenim una sessió diferent i us hem passat també les avaluacions. Les avaluacions no heu d'avaluar els conferenciants, perquè sabem que ho faran molt bé, sinó que heu d'avaluar la proposta que hem fet aquesta vegada, que és una cosa que no l'havíem fet mai, i pensem doncs, que pot ser interessant, però voldríem tenir a conèixer la vostra opinió. Avui hem volgut introduir en el curs un nou format de conferències, que es tracta de que els alumnes de batxillerat de l'Institut dels Tres Turons es presentin els treballs de recerca. Sabeu que molts dels treballs de recerca han estat premiats en diferents certàmens a nivell nacional. Donem les gràcies a la coordinadora de batxillerat, a la Neus Barris, per acceptar la nostra proposta d'acostar la recerca de joves investigadors als nostres socis que veniu setmana darrere setmana. Aquesta tarda, els alumnes Lidina García, el Caio Notari i en Marçal Rebollo ens exposaran les seves investigacions. Començarem amb l'Irina García, que ens exposarà el seu treball, les substàncies psicodèliques, una nova via terapèutica. Doncs, endavant, Irina, com tu vulguis, tot per tu.
S'escolta bé? Bé. Doncs jo sóc la Irina, sóc alumna de segon de batxillerat i bé, primer de tot explicaré per què he escollit jo aquest tema. Doncs per diversos motius. Jo des de petita he tingut molt d'interès relacionat amb les ciències. Des de petita que mirava documentals i m'apassionava i els meus pares deien com pot ser que una nena tan petita s'interessi per aquests temes. I bueno, a mesura que he anat fent-me gran, amb ajuda dels professors, m'he anat donant compte que realment això m'agrada moltíssim. En segon lloc, doncs, com molts sabreu, avui en dia, malauradament, les malalties mentals són molt presents i cada vegada n'hi ha moltes més i es detecten moltíssim. Llavors, això a mi em va cridar l'atenció i vaig pensar, doncs, en un inici de fer un tema relacionat directament amb les malalties mentals. Però després vaig veure un documental que es diu How to Change Your Mind, que us el recomano moltíssim, que és de Michael Pollan, un científic, que bueno, aquest documental tractava d'això, de com un tipus de drogues, les psicodèliques, que després explicaré què són, podien curar o servir de tractament de les malalties mentals. I això em va semblar molt interessant i a partir d'aquí vaig voler bueno, enfocar el meu treball de recerca cap a aquest tema. Vale. Parlem de trastorn mental quan hi ha una alteració a la cognició, la regulació d'emocions o el comportament d'una persona. I això fa que canviï el seu estat d'ànim, el seu pensament i la seva conducta cap als altres. N'hi ha molts tipus, però alguns dels més comuns són la depressió, l'ansietat, el trastorn per estrès posttraumàtic o els TCAs, que són els trastorns de la conducta alimentària. per entendre com s'origina un trastorn mental, hem d'entendre què és la sinapsi. Doncs, la sinapsi és una àrea entre dues neurones en el que es produeix un senyal. Com es produeix aquest senyal? Doncs, és una àrea molt estreta que té neurotransmissors. Aquests neurotransmissors deixen anar senyals químics a la següent neurona, que és quan nosaltres pensem o quan nosaltres coneixem, aprenem coses, les nostres neurones estan enviant senyals. Doncs aquest senyal es diu sinapsi. La depressió. La depressió té un... Bueno, és la... Jo he decidit enfocar el meu treball en aquesta malaltia perquè és la, com la més comuna i la més estudiada amb aquest tipus de drogues. Llavors, què passa amb la depressió? Amb la imatge de dalt no es veu molt bé ara, però hi ha una àrea del cervell que és l'hipocamp, que el que bueno, una persona amb depressió té aquesta àrea molt reduïda. A més, tot i que el mecanisme és molt complex, altera la sinapsi de la depressió, es veu alterada i inhibeix uns tipus de receptors que fa que les neurones no s'enviïn els senyals correctament. Com, bueno, aquí podem veure que això és la sinapsi d'una persona, com si diguéssim, normal, sense cap mena de trastorn mental, i aquí una sinapsi amb depressió, en què podem veure que els senyals químics que s'envien són molt inferiors que en una sinapsi normal. Les drogues psicodèliques. El terme psicodèlic va ser emprat per un científic que després ensenyaré, que vol dir psicos, vol dir ment, i delos, vol dir revelar. I el que, bueno, com la paraula ve a dir, que és una substància reveladora de ment. I són compostos psicoactius que indueixen canvis fisiològics temporals i causen una distorsió de la percepció, la cognició i les emocions d'una persona. Doncs el científic que va emprar aquest terme va ser el Dr. Huxley i Albert Hofmann va ser el descobridor de l'LSD, una droga psicodèlica molt comuna. I com el va descobrir? Doncs la va descobrir accidentalment. Ell estava en un laboratori i estaven intentant trobar un medicament i ell el que va descobrir era que bueno, unes gotes li van anar... Va tocar una gota d'aquesta substància i després es va posar la mà a la boca. I de camí a casa, amb la bicicleta, va començar a veure coses. El món se li va començar a distorsionar i va ser bueno, com va descobrir que alguna cosa passava. Distingim tres tipus principals de drogues psicodèliques. Els psicodèlics clàssics, que afecten la forma en què el cervell processa la serotonina, que és un component molt important en el cervell. Les drogues dissociatives, que alteren la manera en què el cervell processa el glutamat. I altres drogues, que no estan directament classificades dintre els psicodèlics, però que produeixen efectes molt similars. Llavors, dos exemples dels psicodèlics clàssics són la psilocibina, que també es coneixen com els fongs al·lucinògens, el DMT i l'LSD també, drogues dissociatives, la ketamina, i altres drogues, per exemple, l'MDMA, que és l'èxtasi. Vale. Aquestes són les estructures que tenen aquestes drogues en comparació amb la serotonina, que és un missatge químic. Llavors, com podem veure, tenen estructures no idèntiques però bastant semblants. I això és el que fa que provoquin un efecte en el nostre cervell. Perquè es poden unir en un receptor determinat que tenim a les nostres neurones i d'aquesta manera fan que la serotonina no s'uneixi i no faci una resposta, sinó que ells facin una resposta diferent, però perquè es poden unir perquè tenen una estructura molt semblant. Bé. Hi ha molts mecanismes d'acció que s'han descobert, tot i que principalment es creia que només actuaven sobre un receptor anomenat 5HT2A, que és un específic de la serotonina, s'ha anat descobrint que hi ha altres mecanismes d'acció. Els classifiquem en tres tipus, amb els farmacològics, els neurocognitius i els psicològics. Jo he posat més èmfasi en dos tipus de mecanismes, que són els que millor s'entenen i els que més s'han estudiat. El primer de tot és el model del psicoplastogen, que el que ve a dir és que aquestes drogues poden ajudar a curar malalties mentals perquè produeixen neuroplasticitat. Què vol dir això? Doncs una major connexió entre les diferents àrees del cervell. Aquesta imatge representa les diferents connexions d'una persona sense psicodèlic i aquí amb psilocibina, com una droga que he dit abans, que com veiem que hi ha moltíssimes més connexions i el que això fa és que la persona tingui més flexibilitat cognitiva, connecti més amb l'entorn, també una dissolució de l'ego, és a dir, que doncs que no estigui tant amb ell mateix, també una alteració en la percepció, etc. I ara hi ha el mateix, però sense una rodona. I després hi ha la hipòtesi del cervell antròpic. L'entropia el que mesura és el grau de desordre. I en el cervell el que ve a dir és que una persona amb una entropia molt baixa té molta rigidesa mental. I un exemple d'entropia molt baixa són les persones que tenen, per exemple, depressió o trastorns de la conducta alimentària, que tenen les idees molt rígides i no poden canviar les seves creences. I un trastorn amb entropia molt alta, per exemple, pot ser la psicosis o l'esquizofrènia. El que fan els psicodèlics és, són útils, això ha de quedar molt clar, són útils per trastorns amb una entropia molt baixa. Per què? Perquè el que fan és augmentar aquesta entropia. El fet que hi hagi més connexions entre les diferents àrees del cervell, el que fan és que no tinguin tanta rigidesa i, per tant, si tu li dones una cosa que augmenta l'entropia i la flexibilitat a una persona que ja té aquesta entropia molt alta, doncs no és bo. Llavors, doncs per això s'està estudiant que poden ser útils per trastorns com la depressió, els TCAs o, per exemple, el trastorn per estrès posttraumàtic. Doncs bé, jo després d'aquesta recerca que vaig fer, vaig passar a la meva recerca més pràctica. És a dir, primer de tot vaig fer una entrevista a l'Òscar Soto Arjona, que és un psiquiatre de la Vall d'Hebron i és el president i el fundador de la Societat Espanyola de Medicina Psicodèlica. Li vaig fer una entrevista a aquest psiquiatre i em va resoldre moltíssims dubtes. Em va servir moltíssim de suport i gran part del meu treball va ser gràcies a la seva ajuda. I després també em va donar uns contactes d'uns psiquiatres que havien participat en una experiència amb psicodèlics, específicament el DMT, que és una droga que es troba a les glàndules d'aquest gripau, que és típic de Mèxic, i és una substància molt potent, que estava molt desconeguda i que amb aquest assaig es volia provar els seus efectes. Doncs bé, després d'aquelles entrevistes als participants de l'assaig, em van ajudar moltíssim també perquè vaig poder verificar la meva hipòtesi principal, que era que possiblement aquestes drogues sí que podien curar malalties mentals, però que depenien molt en funció de altres factors externs que són desconeguts, com poden ser la dosis en què tu dones a la persona, el sexe, també el pes de la persona o altres factors com també poden ser factors genètics. Vaig arribar a la conclusió que és molt important dur a terme aquestes experiències en entorns controlats, és a dir, moltes vegades quan jo els explicava a la gent de què anava el meu treball, em deia, o sigui, que si jo ara vaig amb els meus amics i em prenc LSD, seré més feliç. Doncs tampoc és això, perquè és molt important que si tu tens un problema, això es prengui amb supervisió d'especialistes. També, gràcies a l'entrevista a l'Òscar Soto, vaig poder comprendre que poden ajudar a conèixer a com funciona el cervell, perquè tot i que s'han descobert moltes coses, encara no se sap 100% com funciona i com s'originen també les malalties mentals. S'ha de tenir en compte també que, posa hipòtesi, però que hi pot haver factors que, com he dit, que alterin els efectes que tenen aquestes drogues. I, a més, es coneixen molt aquestes substàncies per als efectes negatius que provoquen, com pot ser que se t'emba el cap o fins i tot moltes vegades s'ha descobert la sobredosi. Però això no és característic d'aquestes drogues, sinó que per comercialitzar-les es manipulen amb altres substàncies, com un exemple és el fentanil, no sé si el coneixeu, que el que fa és canviar els efectes propis i característics d'aquestes drogues. Finalment, òbviament, no sempre s'obtindran resultats positius, com per exemple els antidepressius no funcionen per tothom, sinó que hi ha persones que potser li funcionen millor que altres. Doncs amb això passa el mateix. Hi ha persones que s'està demostrant que sí que els funciona i persones que no, i per això encara s'ha de continuar estudiant moltíssim i es vol invertir molt més recursos per tirar endavant aquesta investigació. Doncs fins aquí la meva presentació. Espero que us hagi agradat i si teniu alguna pregunta, doncs és la resposta.
Al nostre planeta, i en aquest cas em centraré en el que és la contaminació lumínica i em centraré en aquest poble. Aquesta contaminació, tot i que no ho sembla, afecta molt a la vida, ja que nosaltres vivim de la llum. Llavors, aquesta llum artificial que estem fent nosaltres afecta no només a nosaltres, sinó als sistemes que ens envolten. Per fer aquest treball no tenia molt clar el tema que volia fer. Llavors el meu tutor, en Pere Novell, em va proposar unes quantes idees per poder fer aquest treball. Una de les quals va ser com veiem les estrelles, quin color les veiem. Una altra era la creació d'un escenari plegable, fàcilment muntable i desmuntable per l'institut, per l'escenari de l'institut. I altres, entre els que trobem contaminació lumínica, més específicament en aquest poble. I aquest vaig trobar que es va ser un tema molt interessant i que podria desenvolupar-se bé i a més que ens podria ajudar a millorar el nostre poble cap a un futur millor i que ens pot ajudar no només a nivell de vida, sinó econòmicament. Llavors, les preguntes que em van sorgir tenint aquest tema en compte van ser: pot l'enllumenat d'Arenys de Mar millorar? És una opció econòmicament viable? I si té un enllumenat aquest poble que contribueix molt a la contaminació lumínica, que és una de les principals preguntes. Però després d'haver-me fet aquestes preguntes vaig anar a dalt del poble, al carrer del Mirador del Maltemps. Si no sabeu on és si tenim en compte la riera i el mar endavant, seria la muntanya que tenim a l'esquerra. I vaig veure, mirant cap al poble, que dalt hi havia un núvol de llum molt gran. Què és això? I no és el sol amagant-se, és la llum que generava el poble. A més, es barrejava una mica amb les llums de Mataró i de Barcelona. I em va sorgir, per què apareix aquesta llum? Què fa que surti aquesta llum i com podem canviar això? I per trobar informació, em vaig començar informant, i per trobar les dades clau que necessitava, vaig haver d'acudir a internet, perquè aquest és un tema molt recent. És un tema que ara s'està començant a donar consciència i que no han estat molt pendents tant de temps. Llavors, el que està sortint d'això està a internet. Però el problema també és que, com és internet, hi ha moltes dades molt variades, i això porta una mica d'incertesa i resultats poc precisos. Però ja és suficient per fer-nos idea i conscientitzar-nos. Els objectius que tenia en ment eren mesurar les distàncies entre fanals i les mesures de les intensitats que emeten els fanals a diferents distàncies que tenen. Per exemple, si tenim un fanal aquí, em volia posar sota i amb l'ajuda del telèfon mòbil, que és molt útil, podria mesurar la intensitat que té i després, apuntant cap a baix, a veure quanta llum reflecteix, que aquesta és la mesura realment important, perquè és la que surt cap a dalt. I després, posar-me a certa distància del fanal i mesurar cap al fanal. I després, també cap al terra, a veure aquí quina quantitat de llum emet cap a dalt. Un altre objectiu era veure la projecció de la llum que emet. No és el mateix un fanal que emet una projecció així, que no pas un que emet així, o un altre que emet així, al revés. No puc, així. Seria. Doncs, a més d'això, els colors. Perquè els colors afecten. Tot i que no ho pot semblar a primera vista, si ens posem a pensar, segurament heu pensat alguna vegada, ostres, si aquest fanal té un color o un altre, afecta d'alguna manera? Perquè hem vist fanals de tots colors a les ciutats que hem passat. Llavors, també volia reflexionar la utilitat dels fanals que tenim i les hores a les que estan engegats. Per exemple, no és el mateix un fanal que està il·luminant un carrer que un que està il·luminant l'entrada d'un edifici. Volia veure això i quan estan engegats aquests fanals, que no és necessari que estiguin engegats tot el temps, a veure si estan engegats per la nit o etc. A més, volia, el que és més important per mi que volia fer era analitzar la majoria de fanals dels carrers, la majoria de carrers d'Arenys de Mar, per llavors arribar a l'últim objectiu, que era fer un mapa on es podés veure, amb ajuda de colors, com afecta cada carrer a la contaminació. Podríem posar en vermell els carrers que més afecten i en groc els que més afecten, i així podem veure molt més fàcilment i ràpidament quins són els que millor ho fan i els que pitjor ho fan, i així millorar, portar a un pas més enllà. La metodologia que he seguit s'ha basat en recerca a internet pel tema que us he dit abans, molt recent, i m'he hagut d'informar d'uns temes específics que m'ha costat entendre, però amb l'ajuda del meu tutor he pogut entendre millor, que ell està més endinsat en el tema, que poden ser com la intensitat lumínica, el flux luminós, les candeles i el flux. Això vaig començar a veure i vaig pensar, què és això? No en tinc res. Però llavors el meu tutor em va començar a explicar i vaig entendre. I d'aquests últims dos són mesures per la intensitat de la llum, i en aquest treball utilitzarem lux, que tot i que potser no sabeu, però imagino que alguns ja sabeu què és, els que no ho saben no passa res, perquè és només per tenir una mica de un punt de referència per poder veure les altres coses, un segon que el cap d'aquí m'està pensant una mica, per tenir un punt de referència per imaginar-nos què tan bé o què tan malament està un fanal o l'altre. Llavors, les mesures adequades, com hi havia tanta informació, no sabia què agafar. I vaig comparar, vaig veure pàgines web que deien que un fanal bo al carrer ha de tenir una intensitat de 60 lux, que és més o menys el que tenim aquí a davant del Calisai. Però jo veia i pensava, no cal tanta llum, és a dir, passem per aquí, a vegades jo estic passant per la nit i miro, uf, quanta llum, no? No cal tant, podem estalviar-nos una mica la llum. I vaig trobar mesures indicades per l'enginyer Alemran Hossain, que indicava que als carrers comercials, els més circulats, la intensitat adequada era de 15 lux, que no és molta, però és suficient, més que suficient, de fet, i de 10 en els carrers residencials, que també més que suficient pel carrers que per la nit potser passar un o dos cotxes durant tota la nit. I vaig considerar que era una opció molt bona per tenir com a punt de referència. El meu treball de camp s'ha basat en l'anàlisi. Jo he anat molt pel poble, de fet, potser m'heu vist algun boig anant en bicicleta pel poble durant els últims 3 mesos i he estat anant per molt de temps en els carrers i analitzant, i això em va, al principi de treball em va fer donar-me compte de que no podia en tots els carrers. Llavors em vaig centrar en uns quants carrers que podria analitzar i que podrien representar més o menys el poble, que en aquest cas són la Riera, un carrer comercial, el carrer de l'Hort del Bisbe, que és el que connecta el cementiri amb el poliesportiu, el carrer del Mirador del Mal Temps, que és el que us he dit abans, que és on he fet la foto anterior, l'Institut dels Tres Turons, que vaig trobar interessant veure com ho fèiem al nostre institut, i també el camp municipal d'esports Bernat Coll, que suposo que ja us imagineu per què. Si passeu per allà quan és de nit, hi ha una llum increïble, que sembla que sigui de dia, més o menys. És una cosa bestial. El carrer Joan Draper i Fosses i el carrer de Jaume Partagàs, que són els carrers que hi ha per la zona industrial i que passen per davant dels bombers i de la policia local, Mossos d'Esquadra, policia local... Mossos d'Esquadra, gràcies. I finalment, un carrer que és més tranquil, que és on anem a passejar, la carretera del Port, un exemple perfecte, que moltes persones hem anat amb la família a passejar fins a Canet. Llavors, en el contingut d'aquest treball, comencem amb la definició de contaminació lumínica. Hi ha algú que s'animi a dir-me què té a la ment com a definició de contaminació lumínica? Què s'imagina que és? Algú que s'anima? Sí, sí, és això. És la llum que tenim, però que no podem aprofitar, que generem i ens tapa. Pot ser la vista, si mirem al cel de nit no veiem les estrelles, com bé ha dit ella, i afecta negativament la llum, és tota aquesta llum que se'ns escapa. Posem un fanal, se'ns va cap al costat, aquesta llum no l'aprofitem, el fanal que està engegat quan no hi ha ningú, això contamina. La llum reflexa se'n va cap a dalt, tota aquesta llum que se'n va cap a dalt i no podem utilitzar, contamina, és contaminació lumínica això. Les coses que poden causar l'aparició de contaminació lumínica, m'he concentrat en uns quants punts que considero que són els més importants, com per exemple el disseny. Aquest és molt important. Si passem pel poble, hi ha molta varietat de disseny. Podem trobar dissenys que estan molt decorats, dissenys que són més simples, com aquest, que és esfèric, que per cert són els pitjors que hi ha, perquè emeten llum cap a tots els costats. Un altre punt que hem de tenir en compte és la distribució. No és el mateix tenir 2 fanals a 20 metres, que no pas tenir 5 fanals, tots aglomerats aquí juntets, fent una llum increïble. Següent punt que tenim és l'orientació, que molt bé tenir unes coses molt maques com el disseny i una distribució bona, però clar, si tenim un fanal que està així enfocant a la paret, molt bé, jo vull que estigui enfocant cap allà. Aquesta llum se'n va, no la puc aprofitar, i els ocells els perden amb ella. I el que és més obvi és la potència. quanta més llum emetem, més potència de llum tinguem, més contaminació genera. I el que és un punt també molt important, com he dit abans, és la coloració, que tot i que no ho sembli, un petit canvi de color pot canviar també molt la contaminació que genera. És un punt molt, molt important i que a vegades no es té en compte. Llavors, com ho evitem? Tenint en compte aquests punts que causen la contaminació, podem agafar els que podem destacar i aprofitar per fàcilment canviar els dissenys que tenim en Arenys de Mar, dissenys, la funcionalitat que tenim. Els dissenys del panel ajuden molt. Tenim quatre. El que seria el pitjor és sense tall, que és aquell panel esfèric que tenim que emet llum cap a tots els costats. Això és sense tall, emet cap a tots els costats. Horrible, pitjor. Després tenim semitallat. Aquest ja comença a ser millor. És una mica de progrés, però tot i així és dolent, perquè emet llum cap a dalt encara. Té un límit, però encara emet llum cap a dalt. Comencem a entrar a les opcions bones, que és tallat. Aquest ja comença a tenir un angle inferior als 180 graus i per tant no puja llum, però tot i així emet llum cap als costats. Llavors no és la millor opció. La millor opció és detall sencer. Detall sencer, llavors sí, només aquí a baix, el que necessitem, només. Tot i això, tenint això en compte, si tenim, per exemple, un panel de tall sencer, no serveix de res, com he dit abans, si no té una bona orientació. Aquí, com podem veure, he fet uns dibuixos que podem representar un carrer al costat d'un barranc. Si tenim un disseny completament tallat i està apuntant directament cap a baix, quan està aquí al costat del barranc, molta de llum se'n va cap allà. No serveix de res aquesta llum. En girant-lo una mica, posant ben enfocat, ja aprofitem, il·luminem no només tot el carrer, sinó que perdem la llum que sense anar. Això també és molt important, no és només tenir una cosa en compte, s'ha de tenir totes les coses en compte. I llavors, Arenys, ho fem bé? Doncs en el meu treball he vist que Arenys tenim llums molt i molt potents. Tenint en compte les mesures que he dit abans, de 15 lux a zones comercials i de 10 a les zones residencials, doncs ho fem horrible, perquè la mitjana més o menys de lux que tenim pels panels que he analitzat és de 60 lux. 60. Hi ha molta diferència. I un exemple que podem veure de molta llum, una potència molt elevada, és el carrer de l'Horta de Riba. Aquesta foto sembla que el terra sigui una llum. De per si, això ho mirem des del cel, uf, això és necessari? Potser podem optimitzar una mica, però sí que hi havia carrers, com el carrer del Mirador del Mal Temps, que hi havia algunes llums que sí tenien una bona il·luminació. I el problema d'això és que quan una llum és molt, molt forta, ens cega, llavors no podem veure. Pot il·luminar molt, però ens perd el propòsit completament, no podem veure, gràcies a ella també. Els colors tenim barreges, com podeu veure aquí. Aquest és el panel del carrer del Mirador del Maltemps, que té una bona potència i un bon color. El color fred, diguem-ne, que són els blancs, blaus, aquests més com dir-ho, més reflecteixen, podem dir. Afecta molt més que no pas el vermell, groc, taronja, perquè es transporten molt millor a l'atmosfera, llavors arriben més lluny. Els altres es queden més curts, es queden una distància més curta i no arriba a afectar tant lloc. Llavors hem de tenir en compte que si volem un bon panel també hauríem de tenir un color més tirant cap a vermell. Per l'altre costat, Arenys de Mar, jo m'he sorprès perquè esperava que hi hagués molts dissenys dolents com sense tall, però moltíssim. Però em vaig donar compte de que la majoria de fanals que hi ha aquí a Arenys de Mar són de disseny semitallat. No és ideal, però ja ens indica que hi ha certa conscientització del tema i ens estem esforçant. Però això no significa que hem de parar, hem de seguir cap a més per millorar. I volia mostrar a l'efecte del camp municipal Bernat Coll. Volia destacar el que fan perquè és bestial. Si ens passem pel costat moltíssima de la llum que emeten se'n va cap a fora. Llavors, les persones que viuen aquí al costat del carrer, que estan per la nit, i ve un munt de llum reflectida que et molesta. Això no pot ser, han d'enfocar millor que només sigui pel cap. A més que tenim carrers al costat. Jo he passat conduït per aquí per la nit i es passa malament perquè a mi em ceba. I suposo que vosaltres també heu pensat, ostres, aquesta llum d'aquí, què pinta? No podríem fer alguna cosa per ajudar? Per millorar? És una cosa que em sembla molt, molt bestial. I una altra cosa que volia destacar és del nostre centre, a l'Institut Els Tres Turons, que anem a fer a vegades observació astronòmica per les nits i veiem que les llums de fora estan tota la nit engegada a pesar que ningú passa per allà. No és llums de carrer, és llums de l'institut. O sigui, passem i està tota la nit engegada gastant perquè sí. I pensem, oh, potser és perquè si algú passa pot veure l'institut i veure què m'ho acudeix. Ja em direu qui passa a les 12 de la nit o a les 3 de la matinada ja a veure un institut. I a més, si estem allà passant aquesta hora, no crec que estiguem presents per veure el maco que és i si volem apuntar els nostres fills allà. Llavors, les conclusions que arribem és que Arenys de Mar és molt millorable, molt millorable, però ja té algun pas de millora que hem de seguir i allargar-lo. I podem respondre a les preguntes que m'he fet al principi. Pot millorar? Sí, molt. Després, és una opció econòmicament viable? La primera pregunta ja respon a la segona. Si es pot millorar, és que estem perdent molta llum i, per tant, molts diners. Això podríem millorar moltíssim econòmicament també amb ajusts petits. No cal que sigui una cosa molt gran. Té Arenys de Mar un bon enllumenat quan parlem de contaminació lumínica? Doncs, malauradament, no. Hauríem, en la meva opinió, almenys d'aconseguir uns dissenys més tallats, que la llum no vagi directament a dalt, com a mínim. Ja les altres coses s'haurien d'aplicar també, però com a mínim això, que és de les coses que més afecten. I aquí es deu el núvol que hi ha sobre del poble, sí que ho hem vist, que és per aquests dissenys i les intensitats com del carrer de l'Hort del Bisbe, que emeten molta llum cap a dalt. Junt d'objectius, hi ha alguns que sí i alguns que no hem pogut aconseguir, com per exemple mesurar amb diferents distàncies i de diferents formes. No del tot, però sí una mica. Hem pogut agafar la mesura just a sota dels fanals, que això ja m'ha indicat una mica com estem ara ells de mar. Però no he pogut agafar mesurant cap a baix, que és el més important, que és quan surt la llum, puja cap a l'atmosfera. I això és degut a falta d'eines pròpies d'aquest tipus de mesura. Després d'observar projeccions i color, sí, s'han pogut veure, ho he pogut veure molt clar i fàcilment. I no està del tot malament, ha de millorar, però no està del tot malament. Observar distàncies entre fanals, això volia prendre mesures, però s'ha complicat una mica. M'he centrat més en la distribució visual, he vist si estava bé distribuït o si no. I sí, la distribució és bona, està força bé aquí a Arenys de Mar. Després, la utilitat del fanal i temps que funciona. Com hem vist a l'Institut dels Tres Turons, passen tota la nit amb els fanals engegats. Hem pogut veure que no és molt adequat. I a més, a les zones industrials també molts edificis que tenen la llum engegada, no només mostrant el nom de l'edifici, que s'entendria això, sinó tot l'edifici, perquè quedi mal. Aquí està el nostre edifici, mira. Després, analitzar la majoria de carrers. No. Hi ha molts carrers. Hauria de fer agafar un temps molt més extens i potser un treball també més extens, però també seria més precís, seria interessant. I per tant, no he pogut fer el mapa que volia fer, que considero que seria important per tenir una presentació instantània. Posem el mapa i entenem el que veiem. Hi ha molta contaminació, aquests fanals no estan bé. Hem de millorar aquests carrers, aquest i aquest. Doncs seria una cosa que estaria molt bé tenir-la. Llavors volia donar un agraïment al meu tutor, en Pere Novell, que m'ha ajudat a portar aquest tema, que no és força fàcil, i m'ha ajudat a tenir idees a veure com ho duria a terme i ha sigut una molt gran ajuda i un molt, molt bon tutor. Llavors, i moltíssimes gràcies per escoltar. Espero que ara, després d'aquesta presentació, vosaltres estigueu més conscientitzats i penseu en aquestes coses quan sortim al carrer. Moltíssimes gràcies.
On us explicaré diferents conceptes perquè després podem entendre en la part pràctica en la que realitzarem tres experiments per un estudi de la microbiota pròpia, és a dir, un estudi dels bacteris que nosaltres tenim a la nostra boca, que són els que ens agraden principalment les càries, un estudi de com, jo ho he centrat en mi, llavors de com la meva boca reacciona diferent de diferents pastes de dents i finalment un estudi de l'eficiència quan fem una pràctica de rentat amb el raspall. Primer de tot, la part teòrica, doncs ens cal saber què són les pastes de dents. Les pastes de dents són un component, són diferents components i poden realitzar diverses funcions, no? Principalment són anticàries i antiplaca. Aquestes són pràcticament totes les pastes de dents realitzant aquesta funció, per poder evitar les càries i la placa que es forma. Llavors, una altra funció que fan principalment les pastes de dents doncs és equilibrar el pH. També poden protegir de la sensibilitat o desinflamar la saliva. Tenen moltes altres funcions, com pot ser blanquejar les dents o altres. Jo principalment m'he centrat en la funció que fan d'anticàries i les tres pastes que jo he fet servir són Colgate, que és la millor segons la OCU, que és l'Organització de Consumidors i Usuaris, Vexident, que és una pasta que es compra en farmàcia i recomanada per un dentista, i finalment Daily Plus Herbal, la qual és la pasta més barata que he pogut trobar en un supermercat, o el que seria marca blanca, conegut així per tothom. I llavors cal saber doncs, que les pastes de dents tenen un component que és el fluor, que és molt important perquè és el que principalment ajuda a que no es formin les càries. El fluor és un mineral i el que fa és mineralitzar les nostres dents i ara a continuació entendreu per què. I després el que busquen les pastes de dents és doncs, tenir un efecte bactericida i bacteriostàtic. Què implica això? Bactericida vol dir que mata bacteris. És a dir, la pasta de dents busca matar bacteris sense utilitzar components com poden ser un antibiòtic. Perquè un antibiòtic mata bacteris, però és important no utilitzar-lo perquè si no el que faríem seria que els bacteris s'acostumbressin. I això no podria ser perquè si no hauríem d'estar canviant de pasta de dents molt sovint. Llavors el que busca les pastes de dents és generar aquest efecte utilitzant altres components. Vale? Com poden ser, per exemple, el sodi, que és un element químic, i llavors poden tenir un efecte bacteriostàtic. Bacteriostàtic vol dir que no maten els bacteris, però sí el que fan és inhibir el creixement. Dificultaran molt més el creixement i faran doncs, que no puguin evolucionar. Llavors, com es formen les càries? Doncs, primer de tot, el que es forma és la placa dental. La placa dental són bactèries que s'acumulen entre les dents o a sobre i el que fan és es posen a sobre l'esmalt, que és la primera capa que veieu en la foto de color més blanca, que aquesta capa és la més mineralitzada del cos i la més dura. Llavors, aquests bacteris, amb les restes de sucres que queden a la nostra boca després de menjar, ho converteixen en àcid làctic, que com bé diu la seva paraula és un àcid. Què fa aquest àcid? Aquest àcid ataca l'esmalt i el perfora, fa petits poros que permetran doncs, que la placa dental pugui avançar en la dent i arribi a la dentina, que és la segona capa que podeu veure del color més groguenc. Llavors, aquesta capa ja és menys dura i menys resistent que l'esmalt i si finalment, a base de formar àcid làctic, els bacteris, aquesta placa, pot arribar a la pulpa, es trobarà amb els nervis i els ossos sanguinis. Què passa? Que el cos genera una resposta i el que fa és inflamar. Quan s'inflama és quan notem el dolor, perquè no hi ha espai pels nervis i, per tant, com que estan pressionats, és quan nosaltres notem dolor a la boca. Llavors, aquí teniu exemples dels principals bacteris doncs, que nosaltres podem tenir a la nostra boca. Us explicaré tres característiques. La forma que tenen, si són aeròbics o anaeròbics, que anaeròbics implica que creixen en absència d'oxigen, és a dir, que no necessiten l'oxigen per créixer, i aeròbics, que és indispensable l'oxigen en el medi perquè puguin créixer. I finalment us diré si són gran positiu o gran negatiu. Això és una tècnica de laboratori que es realitza per diferenciar els bacteris en dos grans grups en funció de la seva paret. Llavors, tenim els streptococs, que tenen una forma de coc, que vol dir que té una forma de bola. Com podeu veure, el que fan són formar cadenes de boles. Vale? Són aquestes cadenes que podeu veure formades per petites boles, són anaeròbics, per tant, sense oxigen, i gram positiu en aquest cas. Tenim la Pertobella, que són bacils que tenen una forma més allargada, són anaeròbics també, i en aquest cas gram negatiu. Per últim, tenim la Legionella, que són bacteris en forma de coc també, però el que fan són diplococs, fan parelles de cocs, no formen cadenes, com hem vist en el primer cas, sinó que formen en parelles, i són anaeròbics i gram negatiu. Els streptococs són dels més implicats en la formació de càries. La Portobella es coneix sobretot per la inflamació de les gerives, està bastant relacionada amb això, i la Legionella és també bastant coneguda per la infecció de les càries, es pot trobar bastant. Teniu tres exemples més, com poden ser els streptococs, que són grups de cocs, agrupacions en aquest cas, actinomices, que tenen forma de bacil també, i són anaeròbics i gram positius, i per últim el lactobacillus, que segurament heu sentit a parlar d'ells, no només els podem trobar a la boca, també els podem trobar doncs, en la flora intestinal, en la microbiota intestinal, i aquests són els principals bacteris que tots nosaltres podríem tenir la nostra boca. Cal destacar que la meva microbiota serà diferent de totes les que hi ha aquí i que tothom entre nosaltres tenim bacteris diferents o tot i que tinguem el mateix bacteri, hi ha grups diferents, el que es coneix com colònies, que tot i ser la mateixa espècie i el mateix bacteri, els bacteris muten molt ràpid i això el que fa és que tinguem colònies diferents i que cap de nosaltres tingui la mateixa microbiota. Per això, la meva part pràctica s'ha centrat en la meva microbiota pròpia. En el primer experiment el que farem serà primer realitzar una sembra en la qual agafarem els bacteris que jo tinc a la meva boca i els col·locaré en una placa de garsang, que la garsang és un medi de cultiu el qual conté els nutrients doncs, perquè els bacteris puguin créixer amb facilitat i així poder veure'ls. Posteriorment el que farem serà una resembra. Aïllarem les colònies que haguem pogut detectar per, finalment, realitzar una tinció de gram, que és la prova que us he dit abans, que ens permet diferenciar els dos grans grups de bacteris en funció de la paret, i tot això ens permetrà identificar els bacteris que jo tinc a la meva boca, que és l'objectiu d'aquesta primera pràctica. En el procediment, per fer la sembra, agafem una nansa, la passem per la meva boca, i el que fem és estendre-ho sobre aquesta placa, vale? Que, com veieu, és vermella perquè té sang, i conté els nutrients perquè creixi. Podem identificar doncs, tres grans grups vale, de bacteris, tres colònies. En el primer color més groc està identificada la colònia 1, que visualment no sé si ho veieu molt bé, però és d'un color groguenc i està feta per boles. En verd podem identificar un altre grup, ja que veiem que era un color més groc però tirant més verdós i era d'una textura diferent, no feia boles sinó que era rugosa. Per últim, ens va créixer una altra colònia, que era d'un color blavós, i també doncs, la teníem en forma de bola. Aquestes tres colònies el que vam fer va ser separar-les. Les vam aïllar i les vam fer créixer que només hi hagués aquest tipus. Llavors aquí podem veure només la colònia 1, que sí que es pot identificar doncs, que són boles d'un color així groguent, la colònia 2, que era la blavosa i també de boles, i per últim la colònia 3, que com podeu veure té una textura diferent, sí, però el color és semblant a la primera. A partir d'aquestes tres colònies separades, vam realitzar la tinció de gram. Llavors, què és la tinció de gram? Doncs és aquesta prova, la qual ens permetrà diferenciar la paret que tenen aquests bacteris. No, el que es fa és, s'agafa el cristall violeta, que és un tint, i s'aplica en una solució en un bacteri. Què passa? Aquest cristall el que fa és s'ajunta amb una capa de peptidoglicà, que és aquesta que podeu veure en color lila, i el que fa és que el cristall s'uneix i per tant queda tenyit de color lila. En els bacteris gram positiu, el cristall es queda i per tant és de color lila, que és la primera imatge que podeu veure. Perquè la paret del bacteri, directament la primera capa que pot trobar és el peptidoglicà, per tant s'uneix amb facilitat. En els bacteris gram negatiu, en canvi, tenen una membrana exterior que recobreix amb aquesta capa de peptidoglicà que apareix més fina i per tant el que fa és que el cristall violeta no s'unirà, no quedarà tenyit d'oli. No? Llavors, a continuació, afegirem més components com són el nugol o la safarina, que el que farà és que els bacteris gram negatiu quedin tenyits de rosa, mentre que els gram positiu quedin tenyits de lila. Aquestes són les imatges que vam poder obtenir de la colònia 1 que havíem vist abans. Doncs vam obtenir que microscòpicament podem veure que són cots, vale? Són boles, per tant hem pogut obtenir la forma. També hem pogut obtenir que eren gram negatiu. I després de la colònia 2 podem veure com són cocs i clarament formen cadenes de cocs. I que apareix gram positiu. I per últim que a la colònia 3 doncs tenim parelles de cocs i és gram negatiu. Amb aquestes dades, amb tot el que hem vist visualment i microscòpicament, doncs podem extreure aquesta taula de dades. La colònia ho hem dit que era que feien boles, que era d'un color groguell, que era gram negatiu i que eren agrupacions de cocs. Per tant, dels bacteris, dels principals bacteris que havíem vist abans que nosaltres teníem a la nostra boca, doncs podem identificar que segurament seran estafilococs. A la colònia 2 teníem que formaven boles, eren d'un color més blavós i eren gram positiu. A part hem pogut veure que clarament eren cadenes de cocs. Això el que ens indica és que seran estreptococs. Per últim, a la colònia 3, que era la rugosa d'un color groc prinjós gram negatiu i que formaven parelles de cocs al microscopi, podem identificar que és la Legionella, que és un dels bacteris que havíem vist en l'apartat anterior. Cal destacar que per saber exactament quin bacteri és i quina soca és, s'hauria de fer una prova en laboratori molt més específica, on es calen molt més recursos i no teníem. Però amb els recursos que teníem podem fer doncs, una identificació bastant general, però que ens serveix per tenir molta informació per saber quins són els principals bacteris que tenim a la meva boca, en aquest cas. A continuació, el que farem serà fer un estudi de com reaccionen aquests bacteris davant de les diferents pastes de dents que us havia comentat abans que farem servir. Per fer-ho, realitzarem una tècnica que es diu antibiograma. L'antibiograma és una tècnica de laboratori en el que nosaltres sembrem el bacteri que havíem identificat en un cultiu, en una placa, de manera uniforme, de manera que tota la placa ens quedi cultivada pel bacteri i hi col·loquem uns disquets, que són això que podeu veure aquí, impregnats de solucions de pastes de dents. Per tant, tindrem tres disquets, un amb cada solució de pasta de dents i per aquests dos disquets seran un control positiu. Què vol dir això? Doncs que estaran impregnats d'un antibiòtic, que com bé hem dit abans, sabem segur que elimina els bacteris, i llavors això ens permetrà que quan els bacteris creixin, al voltant d'aquests disquets impregnats es generarà un halus d'inhibició. Aquest halus és una zona on el bacteri no haurà pogut créixer perquè la pasta de dents doncs, hi haurà tingut aquest efecte bacteriocida bacteriostàtic que hem dit que busquen tenir. Llavors, quan més gran és aquest halus, quan més gran és aquesta inhibició, més bona és la pasta de dents. Aquí tenim la primera colònia. Com podeu veure, el bacteri creix de manera uniforme en tota la placa. Aquestes dos disquets representarien els dos controls positius, són antibiòtics, són amoxicilina i ampicilina, i els altres tres disquets són les tres pastes de dents. Colgate, Herbal i Vexident. Vexident és aquesta que podeu veure aquí, que si us hi fixeu no ha fet cap halus d'inhibició. No ha generat cap inhibició. A dalt tenim Colgate, que com veieu, quan ho hem mesurat es dona que més o menys són 0,3 cm d'inhibició. I per últim, a Daily Plus, que és la que té l'halus d'inhibició més gran. Què vol dir això? Tot i que Daily Plus té l'halus d'inhibició més gran, si podeu fixar-vos en el translúcid que és, podreu veure que Colgate, que és la del mig, deixa passar més llum. Això vol dir que ha eliminat més bacteris, que no pas Daily Plus, que tot i generar un camp d'inhibició més gran, no els acaba de matar del tot. No? Podríem dir que sí que té un efecte més bacteriostàtic, impedeix el creixement, costa molt que creixin al voltant d'aquesta pasta de dents, però no els elimina tant com pot ser Colgate, que és el cas del mig, i que genera doncs, un espai molt més transparent. En la colònia 2, en canvi, podem veure que les dos controls positius segueixen amb un halus bastant semblant al primer. Colgate clarament és la que més bacteris ha matat, és la més translúcida. Però en canvi, aquí tenim que Vexident, que és aquesta d'aquí, sí que ha generat una capa que clarament es veu d'inhibició, però a part ha generat un halus molt gran de bactericidi, un halus en el que el bacteri li ha costat molt créixer. Ha pogut créixer, no l'ha matat, però li ha costat molt, amb molta dificultat. Per últim, Daily Plus o Herbal, és el mateix nom, vale? Ha generat un halus bastant gran, més gran que el de Colgate, molt semblant però una mica superior, però com veieu és el que menys bacteris mata, és el que al seu voltant hi poden créixer bacteris, és amb dificultat, li costa, però no els mata. Per últim, en la colònia 3, tenen un halus d'inhibició molt semblant a les tres pastes. El més gran segueix sent, en aquest cas, Viliplus Herbal. Ara sí, bastant similar en el tema de translúcid amb el que era Colgate i una mica inferior, podríem dir, el que seria Vexident. Tot i això, és el que diem. Ha fet el mateix efecte que amb la colònia número 2, és que Vexident, tot i potser no tenir un halus d'inhibició tan potent com el de Colgate, té un bon halus de bacteriostàtic, és a dir, impedeix molt bé, li costa créixer el bacteri. En l'última part d'aquesta pràctica el que farem serà una pràctica al rentat. Per fer-ho jo em vaig tenyir la boca amb unes pastilles les quals tenyeixen doncs, la placa dental que dèiem i a continuació doncs, vaig fer un rentat amb la pasta de dents. Llavors, per fer-ho vaig fer servir aquestes pastilles que es diuen Plaque Control i el que feia era menjar-me 10 xutxes per 10 llaminadures, perdó, per potenciar que els bacteris generessin més àcid làctic perquè agafin els sucres d'aquestes xutxes i el que facin sigui generar més àcid. I llavors m'esperava una hora i llavors utilitzava una pastilla. Aquesta pastilla que feia era tenir la meva boca de vermell on hi hagués placa i posteriorment feia un rentat amb una de les pastes de dents intentant seguir un patró, és a dir, intentant fer 30 segons per quadrant, no? Dividint la boca en 4 quadrants, intentant respectar doncs, un ordre en el qual fes 30 segons per quadrant. En els resultats podem veure doncs, que això seria la primera pastilla, on en vermell es veu clarament com ha tenyit la placa dental i posteriorment com després del rentat doncs, queden aquestes restes que podeu veure que són les que la pasta de dents no ha aconseguit eliminar. En aquest cas, la primera que vaig fer seria Colgate. Tindríem en segon lloc Vexident, que com podeu veure parteix d'una placa dental menor a Colgate, però en canvi, si ens fixem en els resultats, podríem dir que deixa més resta que el que havia deixat Colgate. Per últim, tindríem Daily Plus Herbal, que parteix d'una placa dental bastant similar a la que partia Colgate i deixa un resultat molt similar al que havia tingut Daily Plus. Ara sí, tinguem tota la part experimental feta, anem a fer un repàs de tot el que hem vist. Què hem vist? Doncs que en la colònia 1, Colgate sí té un efecte bactericida, sí genera un halus d'inhibició, sí impedeix el creixement. Vexident en la colònia 1 no tenia cap efecte, per tant, si en aquest bacteri Vexident, la pasta de dent, no tindria cap efecte. I Daily Plus sí també. Doncs en la colònia 2, les 3 tenen un bon efecte. Destaquem doncs, tot el que hem dit abans, si Colgate deixava més translúcid, matava més bacteris, tot el que hem vist. A la colònia 3, les 3 pastes sí que eren molt similars, les 3 pastes tenien un bon efecte. I per últim, en la pràctica del rentat, doncs, hem vist que la que tenia més efecte era clarament Colgate, ja que partia d'una brutícia d'una placa dental més superior i en canvi és la que deixa el resultat doncs, més net. Vexident i Daily Plus, un resultat pràcticament igual, tot i que podríem dir que Vexident partia d'una mica menys de placa dental i per tant podríem considerar que ha sigut la pitjor entre cometes, tot i que sí que ha tingut un bon efecte. A partir de tot això ens vaig estirar les conclusions del meu treball. Què hem pogut veure? Doncs que tot i que Daily Plus té un gran efecte bacteriostàtic, li costa eliminar més els bacteris, no té tant efecte bactericida, no els mata tant. Colgate, en canvi, té un molt bon efecte bactericida, mata molts bacteris perquè, com hem pogut veure, els halus d'inhibició eren molt translúcids i A part, doncs, genera uns halos bastant grans, per tant, diga que també té efecte bacteriocicle. Si en canvi, tot i en els dos, en la colònia 2 i la colònia 3 ser bastant efectiva, en la colònia 1 no tenia cap efecte, i això és una cosa negativa, perquè si tu la càries, el bacteri que te l'està formant, doncs és el que hem vist a la colònia 1, vexilera en aquest cas, si l'utilitzéssim, no tindria cap efecte. Llavors, és una cosa bastant dolenta, i com he dit en la pràctica del rentat, està apagat. Què vol dir això? Que ens refuta la nostra hipòtesi, que la hipòtesi que jo m'havia fet és que realment, potser, les pastes de dents més cares no eren més efectives que les més barates. I això queda més o menys demostrat en el meu treball, ja que Vexiren, tot i ser la més cara, no és la més efectiva en les tres colònies. Tot i això, cal destacar que, clar, les pastes de dents no només han de matar bacteris. Com hem dit, tenen moltes altres funcions. Han d'equilibrar el pH, que també ajuda a que no es formin càries, tenen moltes altres funcions que no podrem nosaltres analitzar per decidir si una pasta de dents és millor o pitjor. Tot i això, en l'aspecte que nosaltres hem analitzat, en l'aspecte de la meva boca, que jo he analitzat amb mi, per mi la pasta més efectiva és Colgate. Això el que ens diu és que el que hauríem de fer, doncs, és fer un tractament personalitzat per cada persona que ens pogués dir, doncs, quina pasta de dents és més efectiva, inclús haver de crear una pasta de dents per cada persona que tingués els components que li permetessin matar els bacteris concrets que té cada persona i que formen, doncs, les seves càries. Fins aquí la meva presentació i espero que us hagi agradat.